El gall del monestir.
Tertúlia del Gall del Monestir, la tertúlia dels dimarts, avui una tertúlia femenina, molt femenina. No tenim ni un sol home en aquesta taula avui, eh? Bueno, serà un tet-a-tet entre l'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Molt bon dia.
I la Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara compartint aquí qüestions familiars,
sí.
No?
Compartíem experiència d'àvies, perquè sí. Les dues som àvies. Sí. Estem home, orgulloses de ser àvies.
Una de les millors experiències, la
sí,
veritat.
Francament, sí, francament sí. Sí, perquè sempre penses, i almenys jo havia pensat que res superava el fet de ser mare, no? Perquè dius, home, quan ets mare, doncs... Però realment això d'àvia és una altra dimensió. Perquè no sí. Tens la responsabilitat d'educar-los, encara que tampoc els malcries, fem amb una mica de criteri.
Tampoc cal, eh? Tampoc,
exacte.
Home, hi ha coses que sí que les fem i no,
i ja no les expliquem. Les
fem, però tampoc cal passar-s'hi.
Però la veritat és que sí, que els disfrutes, o sigui, és allò que disfrutes i és una experiència xula.
Sí,
la Neus té més experiència que jo, perquè fa més anys que és àvia.
Sí, però bueno, és la mateixa, és el mateix sentiment. Eh? Tinc una amiga que deia que ser àvia era com ser mare, però gratis. I és una mica això.
Pues no està mal trobada aquesta definició. Sí,
sí, sí, perquè és com, no? Té tot el bo.
Sí, i dolent, home, i, pateixes, bueno, clar, si passa alguna cosa, pateixes com sí. Pateixes per un fill, no? Igual. Però, bueno, no tens aquella responsabilitat d'esta primera línia, diguéssim.
Ni quan estàs amb els fills, a més, has de fer el sopar, la roba...
Sí.
Quan estàs amb els nens, no. Estàs per...
Per ells i jugant, exacte, disfrutant i jugant.
Aquí tenim la gratuïtat, no?
Sí. I ens vam trobar, expliquem el secret, ens vam trobar fent cua aquest Nadal en el trenet de Nadal.
Una hora de cua vaig fer al trenet.
Sí, hi havia molta... Va tenir molt èxit aquest trenet. Sí, vam fer una bona estona.
Vaja, que va complir amb les obligacions d'àvia.
Tradicions, sí. Començaran a ser tradicions.
I avui, Àngels Ponsa, suposo que t'hem de donar l'enhorabona, no?
Bueno, gràcies.
Oh, no sé si vol que li donem l'enhorabona o el pesa.
Home, clar,
ho diem perquè ho publicàvem, no sé si ahir?
Ahir sembla ahir? Que em veu trucar, sí. De fet, va sortir ahir, sí, és que ha sigut tot
torna,
una mica precipitat.
Torna com a diputada al Parlament després de la renúncia de Neus Munté. I això té a veure amb el règim d'incompatibilitats del PDeCAT,
que vam aprovar en el Congrés.
Sí, en què els seus dirigents només poden acumular fins a dos càrrecs? Dos càrrecs.
Un màxim de dos càrrecs, un de partit i un de govern. I en el cas de la consellera Munté tenia, a més, el fet de ser diputada, havia conservat l'acte de diputada. I llavors, bueno, en aquest moment ella va voler donar compliment en aquest, diguéssim, en aquest règim intern
com no podria
aprovat,
ser d'una altra manera,
com no, no? No, exactament, com no pot ser d'una altra manera, i a més ella, que té aquesta responsabilitat com a vicepresidenta del PDeCAT, també ha de donar exemple, és lògic, i doncs sí, això acaba vens aquest proper 28 de gener, que tenim Consell Nacional, i ella volia fer-ho abans del 28 de gener. I això ha fet que la seva renúncia a l'acte, com que jo em vaig quedar en el llindar, en aquest moment estava la primera de la llista de Junts pel Sí, per entrar, doncs, la setmana que ve, si Déu vol i tot va com ha d'anar, doncs tornaré a ser diputada al Parlament.
Doncs
molt,
felicitats. I
moltes gràcies.
En quin moment, eh?
És un honor, sí, la veritat és que és un honor i una responsabilitat, és allò que, tot i que ho conec, perquè hi he estat, ja les dues legislatures anteriors, però no deixa de ser un moment apassionant i un moment també complicat, eh? Tot el que té d'apassionant ho té de complicat. Però vaja, espero que entre tots ens en sortirem, no?
Esperem.
D'alguna manera, per un lloc o un altre.
I a més, en plena... Bueno, en plena discussió dels pressupostos, no?
Els pressupostos s'estan discutint aquesta setmana en comissió. La setmana que ve hi ha el posicionament per part de la CUP, que és qui ha de donar suport justament el mateix dia que tenim Consell Nacional al PDeCAT, el dissabte 28, ells tenen el seu Consell Nacional també i decideixen el posicionament, i llavors la tramitació ja serà de cara al mes de febrer, en cas de que hi donguin, esperem que així sigui, doncs el seu suport, no?
No espereu sorpreses?
Jo no ho he seguit a prop.
Què són sorpreses? Vull dir, jo no tinc...
Bueno, està clar o no està clar? Perquè és que...
No tinc ni idea de què pot passar, no sé. Però, saps? Hi ha dies que penso que la CUP no els aprovarà. I hi ha dies que penso que no tinc pistes, diguem.
A veure, jo
no.
Tampoc tinc la informació que tens que et dona la sèrie, eh? Vull dir que, clar, ho vaig seguint i ara, des de dissabte que es va precipitar aquesta decisió, doncs ho estic seguint una mica més directament i més implicadament, perquè la setmana que ve em tocarà alguna cosa i per seguir-ho. Ahir sé que es van començar ja amb comissió, el debat amb comissió, va haver-hi presidència i, perdó, primer, sí, presidència i economia, i la vicepresidència d'economia, van anar relativament bé. Se suposa que en comissió han de sortir, doncs, amb el suport de la CUP, i després faltarà el suport definitiu al document definitiu de pressupost, en el projecte de llei de pressupostos. O sigui que esperem que vagi bé. Jo confio que en un moment així segurament no seran a gust de ningú, i ahir em sembla que ho deia el vicepresident Junqueras, diu els pressupostos, no, perquè estiguin realment bé, no poden ser a gust de només una força política, han de ser, doncs, molt consensuats. Dins de Junts pel Sí ja és això també, perquè hi ha, doncs, dues forces polítiques diferents, més una pila d'independents que també tenen el seu propi criteri i aporten el seu gra de sorra, lògicament, i més quan ho has d'acabar pactant també amb una força política que és diferent de totes les altres, també. Per tant, no seran a gust de ningú, però el bo seria que tothom s'hi sentís una mica representat. No és senzill, és una tasca complicada, però fa temps que s'hi treballa, no? Per tant, alguna cosa...
Sí, no és una negociació de...
No. Jo
crec... El que passa és que l'aprovació dels pressupostos és condició, segons va dir el president, per anar al referèndum.
Sí, a la moció de confiança, així es va expressar, precisament ja veníem d'una no aprovació de pressupostos, si recordeu, ara fa, potser encara no fa un any, a la primavera durà fer un any, per això ell es va sotmetre a la moció de confiança, i la condició per començar el full de ruta, que ja està molt treballat també, d'altra banda, i que això la CUP ja està molt implicada, com hi estan les altres forces polítiques, era aquesta, no? Era tenir els pressupostos aprovats. Sense pressupostos, sabent que portem ja un any sense pressupost, és molt difícil tirar endavant un país, no? I més quan ara bueno, hi ha un canvi també, sobretot en les polítiques socials, ara no recordo la xifra exacta, però sembla que ahir la deia també el vicepresident Junqueras, de 600.000 o 800.000, ara no recordo exactament, de més que no hi eren per polítiques socials, fruit d'aquestes negociacions. Bé, doncs tot indica que hauria d'anar bé, però clar, les assemblees de la CUP també són sobiranes i sempre hi ha aquell ai de què pot passar, no? Ja tenim altres experiències que...
Bueno, i per exemple deien, no?, que sabia que una de les condicions era pujar el tram de la IRPF per les persones que cobren més de 60.000 euros.
Sí. Aquesta també era una d'altres mesures. Sí. Tot això suposo que encara està sobre la taula fruit de les esmenes, perquè és veritat que la CUP ha presentat moltes esmenes i suposo que ara, bueno, s'han de dirimir aquestes esmenes també, no? A veure com... Bueno, segurament no totes seran possibles, però tampoc no s'atendran, diguéssim, no? Com a mínim s'han d'arribar a acords. Esperem que sí.
Esperem, ja veurem.
Desitgem que
em
sí.
Em sembla que era ahir que a la premsa hi havia declaracions del president Puigdemont indicant que possiblement s'avançaria al referèndum. És a dir, estàvem parlant d'abans d'estiu, quan la proposta... Sí, la proposta era per al setembre del 2017, no?
Segona quinzena del 17 era la proposta que el president va dir a la qüestió de confiança. No, va dir, de fet, no més enllà, o sigui, les paraules eren aquestes perquè aquesta notícia també les transcrivia, no més enllà de la segona quinzena de setembre del 17. no més enllà també pot ser que siguin al maig o al juny, està clar. Bueno, deu estar sobre la taula, suposo que també tot dependrà de la llei de transitorietat nacional que s'està elaborant, dependrà de totes, que estigui tot molt ben travat, o sigui, el que no serà avançar-ho si ha d'anar malament, se suposa que, és, que si s'avances perquè es pensa que tot anirà bé.
El que passa és que no sé si hi ha possibilitats d'aquí al mes de maig a fer un referèndum que realment tingui validesa, que sigui reconegut. D'aquí al mes de maig tornarem a tenir un 9N.
No et pensis, depèn, Neus, perquè fixa't, aquesta setmana que ve ja hi ha una ofensiva important. Per mi la notícia d'aquesta setmana important és que el dimarts vinent, bueno, serà de la setmana vinent, però que ha sortit aquesta setmana, dimarts vinent 24, em sembla que és dia 24, sí, crec que és 24, el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller Romeva van a Brussel·les i fan una conferència a la Unió Europea explicant la situació catalana. Això, per mi, és de les coses més importants. Primera, perquè demostra la unitat política d'aquí. Segona, perquè és explicar a Europa per boca dels seus màxims representants el que està passant en aquest país i com ens, la situació quina és. I és una forma de demanar suports internacionals, també,
clar,
no? I d'internacionalitzar.
Però l'important és la resposta.
Sí, clar, però primer, si no fas l'acció, no tens resposta.
No, o sigui, no, que jo crec que la... d'aquí al mes de maig, no sé si hi ha temps per travar perquè no sigui, perquè el que no tindria sentit
no,
és que tornem
no,
a repetir.
Però és que jo crec que un 9N no es tornarà a fer, o sigui, no, ja es va fer i ens en podem sentir orgullosos del que vam ser capaços de fer entre tots.
I encara porta cua.
I encara porta cua, sí, i ara aquesta però... primavera doncs, hi haurà tot una desfilada de judicis incomprensibles.
Que és, però... que és per això que vol avançar el mes de maig la... el referèndum.
De totes maneres...
Bueno, per... jo crec que hi ha molts motius per avançar-ho, o més d'un, vaja, si més no, més d'un. El que està clar és que si no està madur no s'avançarà, això deuen ser coses que surten, ja sabeu que a vegades un comentari dona una notícia i potser no hi ha el fons per fer tanta notícia, no? Però deuen ser possibilitats que es posen damunt de la taula a l'hora de parlar d'un tema així. L'acte aquest a la Unió Europea no serà un fet aïllat i puntual d'un, és l'arrencada de tot una... Bueno, l'arrencada tampoc ben bé, perquè el conseller Romeva fa molt de temps que això ho treballa i que no para, de cap aquí, cap allà, no només a Europa, sinó a altres punts del planeta, diguéssim, del món, també posant sobre la taula el procés català. I aquest serà un punt important, però n'hi haurà altres. Clar, si no està prou madur, no ens la podrem jugar, això està clar.
Sí, sí.
Però vaja, no sé, si es diu és perquè hi ha possibilitats de que pugui ser.
Mira, ara us trasllado el que s'ha comentat en aquesta mateixa tertúlia, però la dels dijous. Participants defensen que en comptes de referèndum hi haurà convocatòria electoral. Què en penseu?
Podria ser. Depèn, jo crec, suposo, anirà en funció també de l'aprovació dels pressupostos o no. Si no s'aproven els pressupostos, no hi haurà referèndum.
Clar.
Si no s'aproven els pressupostos...
Això és el que tenim més segur, diguéssim.
Llavors, jo crec que fins que no sapiguem... Aquest és el desllorigador, diguem. Si s'aproven els pressupostos, entenc que sí, que...
Que se seguirà, no, en el procés?
Que se seguirà en el procés,
que el,
però si no, aquí s'acaba.
El punt d'inflexió és aquest, aprovació dels pressupostos ara a principi de febrer i llavors a darrere ve tot l'altre.
I el que a mi no espero que no es torni a plantejar una altra vegada eleccions en clau plebiscitària que després no són plebiscitàries quan tenim el resultat. Vull dir que, saps, que el que necessitem d'una vegada... és el referèndum,
sí
o sí.
Sí, sí.
I un
sí.
Referèndum ben fet i amb conseqüències.
Sí, sí, sí.
Perquè si no, tornarem a estar amb el mateix. Si tornem a caure en eleccions plebiscitàries, però que després no són plebiscitàries, perquè després comptem diputats i no comptem vots.
Home, repetir doncs, el que ja hem fet no tindria
no
cap
tindria,
sentit.
No tindria cap sentit, ni una cosa ni l'altra.
Jo crec que no és la intenció del govern en cap moment aquesta,
clar, però
de repetir res. El 9N es va fer, va ser una prova, podríem dir, de el que som capaços de fer com a país i sense tenir les eines, sense tenir res i tal, i va ser déu-n'hi-do l'exitós que va ser. Ara això no ho podem repetir, ara hem de fer un referèndum amb tots els ets
i uts. I tampoc si no s'aproven els pressupostos, tampoc tindrà sentit continuar amb, continuar amb aquesta legislatura, perquè no, no hi haurà les eines necessàries per desenvolupar...
molt clarament, per això. Part de tots els membres
entenc
del govern.
Que els de la tertúlia del dijous devien pensar que és que no s'aprovaran els pressupostos.
Ho teníem molt clar,
Sí. Ara no sé qui, a la tertúlia del dijous és de...
Sí. Doncs mira, hi ha el Pasqual Dussó, hi ha la Maria Sansa, hi ha el Domènec Miquel, el Josep Maria Balcells...
Mal.
I l'Alba Roda?
No, l'Alba Roda està els dilluns.
Ah, està els dilluns.
I el Joan Ramon Armadàs també és els dijous. Però és que és una, diguem, una cançó que va sonant, no?
Sí.
Que ja no veuen tan clar que hi hagi referèndum, que més aviat seran eleccions el que toca.
De fet, el president Puigdemont, en una entrevista que li van fer... No, a on? A la SER, pot ser? No sé, ara, en una entrevista que el vaig sentir, ho va dir, que si no hi havia, si no s'aprovaven els pressupostos, hi hauria eleccions.
Ahir també, clar. Ahir va fer una conferència al Romea, que hi vaig anar, això que fan els dilluns al Romea de la Fundació, i va ser meridià, o sigui, va ser claríssim, ell va plantejar tots els escenaris del 17, en cap moment va parlar de terminis de si primavera o setembre, però que, diguéssim, la cronologia és la que... deia la Neus ara, no?, pressupostos, i després, bueno, que el 17 ha de ser un any diferent en aquest sentit.
M'imagino que també va fer referència a aquesta cimera de presidents.
Sí, i va explicar el per què no hi anava, molt clarament.
No hi va Puigdemont i tampoc a l'Urcullo.
No,
li va fer una carta a en Rajoy, explicant al president Rajoy, vaja, dient-li doncs, que no hi aniria, i bueno, ell considera que no són... primera que fa, no sé si 4 o 5 anys que no se'n convocava cap.
Des del 2012.
De que els acords del 12 no se n'ha complert cap, de que això és el cafè per tothom i nosaltres estem ja en un altre escenari que no passa per aquí, i, bueno, en fi, explicant-li això, i que Catalunya vol una relació bilateral per seure en una taula i parlar del que fa temps que es demana i que això no es resol en una conferència de presidents, no?
Jo la veritat és que no acabo d'entendre això. Crec que té raó en demanar unes relacions bilaterals, però no entenc que no hi vagi a la conferència de presidents, sigui quin sigui el resultat. O sigui, no em serveix com a per dir no hi vaig el que no ha funcionat fins ara. Perquè si no, per què participem en les institucions espanyoles? Si és aquesta la postura... no haurien d'estar, no, els partits independentistes no s'haurien d'haver presentat a les eleccions espanyoles, ni participant en el Congrés, ni participant al Senat, que tampoc serveix per res, i en canvi es continua participant. Entenc que aquesta visió de
perquè
aquesta,
encara moltes... Bueno, perdona.
Aquesta decisió de no anar a la conferència de presidents, independentment del resultat que tingui la conferència de presidents, que no ho desconec i seria qüestionable segurament, primer ens posa una altra vegada en una posició de soberbia respecte a la resta d'Espanya, no? Aquesta visió dels catalans.
País Basc, també.
Sí, bueno, la mateixa lectura, que la facin els del País Basc.
La majoria es veu que estan tan contents que no hi vagi, perquè diu que si no monopolitzaríem... Ho sentia ara a la ràdio venint, La majoria de presidents d'altres comunitats autònomes estan contents de que no hi vagi Catalunya ni el País Basc, perquè diu que monopolitzaríem la reunió.
Bueno, potser tenen més sensació de poder,
jo,
no?
Sí, ho he trobat una mica així, de dir, mira, veus, no hi ha mal que per bé no vingui.
O sigui, no entenc que es participi en unes coses i en unes altres no. Perquè, a més, vull dir, és avançar cap a un escenari que està per veure si serà. O sigui, ja no estem aquí, estem en una altra tessitura. Bueno, ja ho veurem. I quan tinguem clar que és... O sigui, no pots... O sigui, el que està passant és que el govern dona per fet... que Catalunya serà independent. Dona per fet que la majoria... I no és així. O sigui, ja ho veurem, no ho sabem. Cal fer el referèndum. Quan tinguem el referèndum i tinguem la decisió presa, segur, per una majoria que volen ser independents, vale, llavors actua, però ara no estem en aquesta tessitura.
Llavors
sembla com que està governant només... Per els independentistes.
Llavors, segons la teva opinió, hi hauria d'assistir?
Sí.
I amb quina intenció? Perquè, clar, el que em sembla... El principal punt de l'ordre del dia és el finançament, no?
Sí. Bueno, és que de moment estem aquí. De moment depenem del finançament de l'Estat espanyol. És així? Llavors,
però tampoc es tracta dir, no, aquí això, Neus, es tracta la Comissió de Política Econòmica i Financera.
El, però el que tracten, és... l'ordre del dia va sobre és, això, sobre aquest, el finançament, sí, i llavors sí. És cada moment
que passa que
estem,
clar,
en, aquest, estem en aquest punt
tu fixa't l'escenari, i això ho dic jo, no ho diu, no, vull dir que no ho dic per boca de ningú, perquè ho penso jo, l'escenari, tots els presidents autonòmics allà, que tots van en una mateixa línia, el del País Basc no hi va perquè ell ja tenen un concert tenen econòmic que sí, funciona independentment del que passi la resta, per sort d'ells. Anar allà el president català és anar al matadero una mica, no és anar a un lloc que pots parlar i que t'escoltaran, és que qualsevol cosa que tu diguis, el primer que et diran serà insolidari, perquè des del seu punt de vista som insolidaris. Per què? Perquè se'ls hi acaba la gallina dels ous d'or, d'alguna manera, perquè aquesta, clar, l'altre dia sortia allò dels mobles aquests d'Extremadura, no? Per posar un exemple, dius, home, aquí estem en situacions límits amb moltes coses i resulta que allà doncs fan...
Subvencionen.
Subvencionen perquè compris mobles, perquè hi ha fàbriques de mobles que sembla que hauran de tancar i donen 1.000 euros per família perquè pugui comprar mobles. Tu ho podem imaginar en la nostra realitat, això? Clar, i això no ho fan per la seva productivitat, perquè no tenen aquests índexs de productivitat i de benestar per poder fer això. Clar, ho poso en un extrem.
Si continuem amb aquesta tessitura, no confrontació uns altres...
No és confrontació, és ser realistes i dir, a veure, escolta, nosaltres, si hem de contribuir pel que sigui, perquè hi ha un acord, d'una quota de solidaritat, molt bé, però el que no pot ser mai és en detriment d'aquí i que allà malgastin...
És que no és això el que es discut. Estem parlant de finançament. I ara mateix, quin és, de qui depèn el finançament de Catalunya? A veure, de qui depèn?
Bueno, no, esclar, depèn de l'estat espanyol, perquè mentre estem vinculats...
Estem aquí i
mentre
no arribem...
Convindràs amb Mineus que és millor seure's en una taula, com fa el vicepresident Junqueras i el ministre de Torn, i intentar...
Una cosa no treu l'altra.
Però l'altre és un contrasentit, perquè estàs en una taula...
Vale, doncs no anem al Senat i no anem
al Congrés de Diputats. Amb això tens un punt fins i tot de raó, el que passa que mentre no s'acabi, és un punt diferent, mentre no hi hagi una desconnexió total, què hem de fer?
Has de participar en les estructures,
clar, la majoria de coses...
La conferència de presidents, que jo no vull entrar a discutir la bondat de la conferència del presidents, perquè tampoc conec bé com funciona.
Però imagina la utilitat, que no es convocava des del 2012.
Sí, és el que és un peripè dins d'aquesta...
Davant de la situació actual.
Però no podem prendre les decisions per la utilitat o no, perquè llavors no anem al Senat, repeteixo. Per què participem al Senat si no serveix per
remar? És diferent, perquè al Senat hi ha lleis que si tu pots fer-hi, pots fer-hi. Mira, per exemple, només que aconseguíssim això, ja hauria valgut la pena estar al Congrés dels Diputats, ja no sé si al Senat o no. Ahir, precisament, el Romer em deia tot un grup de gent del sector cultural que sembla que aconseguiran baixar l'IVA cultural. Tot això ha sigut perquè s'ha fet un treball, i a més l'ha liderat Catalunya, l'han liderat partits catalans, i com que el PP no té majoria i els altres en campanya electoral s'havien compromès també amb aquest tema, doncs, mira, aconseguir això ja és una bona cosa, no? És una bona cosa que, de moment, mentre estem lligats... Però no és el mateix, no és el mateix. El Senat i el Congrés, un treball diari dels grups parlamentaris, aquesta conferència és un pur peripé que està posat dins de l'operació diàleg, fictici, perquè el diàleg ja veiem on arriba, ja veiem on va, ja veiem què fa, només és un peripé de que ve la vicepresidenta del govern espanyol a passejar-se una estona i això és el diàleg, perquè després, a l'hora de tirar endavant els judicis...
Pues és la mateixa impressió que dona el Puigdemont en aquí no hi vaig, en aquest fòrum no hi vaig.
No vull compartir aquest peripé, no vull compartir perquè no es mereixen, amb el tracte que ens donen, no es mereixen que els hi fem cap mena de peripé. Neus, jo ho veig bastant coherent dins del que... I a més,
jo
això,
no
estic segura que no és una decisió personal ni de bon tros, és una decisió del govern, col·lectiva i de fins i tot de l'entorn més de lo que pot ser el Consell per la Transició Nacional i... vull dir que ell segur que també s'ha volgut compartir aquesta decisió i jo la veig coherent amb el que estem fent, o sigui, no la veig, saps? No, ni molt menys de supèrbia, com deies, simplement és de dir, a veure, no ens irem a un lloc a fer un peripé amb una cosa quan ens estan maltractant tant com poden des de l'altre, saps? I, bueno, és coherència. Trobaria incoherent que hi anés, mira què et dic.
Jo no veig així, però no repetiré els arguments. No.
Veurem sí. Què és el que passa en aquesta conferència de presidents, tenint en compte també aquestes dues absències. A veure què és el que s'acorda, si s'acorda alguna cosa. Sí que m'agradaria preguntar, aprofitant que hi ha la Neus per aquesta candidatura que s'ha presentat al PSOE. Patxi López.
No tinc...
No? Què et sembla?
Ah, vull dir que pensava que volies informació del Partit Socialista, que no en tinc.
No, què et sembla?
No ho sé. La veritat és que...
No ho tens clar.
No ho tinc clar, no. Em dona la sensació de que la candidatura de Patxi López sí que està feta una mica per barrar el pas al Pedro Sánchez, que perquè el Patxi López estava sempre ha estat al costat del Pedro Sánchez, no, malgrat que al finalment es va abstenir amb la votació, però estava la... I crec que, clar... com a mínim dividirà el sector de partidaris de Pedro Sánchez, vale? Amb la qual facilita el pas de Susana Díaz. Vull dir que sí, saps? Que no sé què passarà finalment, si el Pedro Sánchez acabarà presentant-se o no, però tinc la sensació que si es presenta, clar, els partidaris de Pedro Sánchez es dividiran entre Patxi López i Pedro Sánchez. Tindrà la majoria.
És el divide i venceràs.
Vols sí, dir que l'ha utilitzat sí. La mateixa Susana Díaz.
Però és de mi cosecha, eh?
Ja, no, vull dir que pot tenir lògica.
Que no
tu has fet alguna lectura, Àngels?
Mira, jo la veritat és que no he tingut gaire temps de pensar-ho, sí que vaig llegir que es presentava, i a més molt precipitadament, no? El mateix dia del Comitè Federal que van tenir. A veure, no, tampoc el conec, i em va sorprendre perquè, de fet, aquest senyor va ser president del Congrés temporalment gràcies a Pedro Sánchez, no?
Sí, perquè, fins a l'últim moment va estar al costat de
Pedro
Sánchez.
Fins a l'últim moment ha estat allà. Fins i tot també em sembla haver llegit doncs que el Pedro Sánchez havia tingut un cert disgust, no?, amb això, vull dir, una certa incomprensió. També em sorprèn que el Patxi López, veient una mica el tarannà, s'alineï amb la Susana Díaz, no? I em sorprèn encara més que el PSOE vegi com una bona candidata aquesta senyora.
A mi també, la veritat.
Em sorprèn enormement, o sigui, és una cosa que quasi és incomprensible, perquè la política no va per aquestes maneres de fer. La bona política, sigui nova o vella, però la bona no va en la línia d'aquesta senyora, van altres, jo diria que ella forma part de la mala política, i tot i que és jove relativament, però unes pràctiques i unes maneres...
És autoritària.
Sí, se la veu despòtica, no se la veu una persona, ni quan parla, senta càtedra sempre, no és gens... Clar, per tant, em sorprèn que sigui la persona que el PSOE... I vaig pensar, a veure si és una estratègia justament perquè no, ella no tiri i perquè, no sé, una mica...
Pues jo crec que és una estratègia al revés.
Al revés, ja pot ser.
Perquè... I em sap greu, perquè sí, jo també sí. Crec que la Susana Díaz no es... que el Partit Socialista no es mereix més... una primera secretària com la Susana Díaz i que no anirem enlloc amb aquestes maneres de fer política.
Que va.
Però...
Que va. I en canvi veig més coherent el Pedro Sánchez. Jo, el Pedro Sánchez és una persona que l'he trobat sempre afable, enraonat, sí. O sigui, una persona que, bueno, no combregaràs amb les seves idees, però com a mínim veus que és una persona però, que té una altra forma.
Però ja veus que ha fet el PSOE amb el Pedro Sánchez.
L'han decapitat, pobre home.
I no l'han deixat en cap moment que apliqués la manera de fer política que ell pensava, si hagués estat per ell, bueno, doncs no sé quin govern
hagués hagut de ser però... segurament diferent i per
i
tant...
Que, i no crec que el PSOE hagi canviat de fa dos mesos ara, i clar, el Pedro Sánchez no té futur, vull dir, no el deixaran, ja hem vist com han actuat, no el deixaran, i l'aposta jo crec, però ja et dic que tot això són anàlisis meus,
Vull dir que... No es descarten sorpreses, no? Que potser surtin altres candidatures que ens obliguin a fer altres lectures. Ja veurem. S'espera la de Susana?
La de Susana segur. Home, si hem arribat fins aquí no
es tirarà
enrere.
I la de Pedro Sánchez, si la lectura es va en la línia del que tu apuntes, Neus, doncs veurem si al final s'acaba produint o no.
Si no es produís i el dual, o sigui, les primàries fossin entre Susana Díaz i Patxi López, bueno, veuríem què passaria, no ho sé. Vull dir, diu, la militància, no? Hi ha molta gent que està a favor de Pedro Sánchez. I, per tant, aquesta, tot aquest sector podria ser votant del Patxi López.
Aprofitem per parlar, ja que sou dues dones amb experiència en el govern local. Ja sabeu...
Jo amb el govern no, només amb l'oposició.
Bueno, però fent molt bona tasca d'oposició.
Efectivament.
Però és molt diferent.
Sí que m'agradaria que em donéssiu el vostre parer, el vostre punt de vista sobre aquesta situació que s'ha produït ara recentment amb aquest pacte entre Convergència, Partit Socialista, que negocien l'entrada de Pere Soler a l'equip de govern. Ja sabeu que venim d'un acord d'estabilitat pressupostària que havien contret Convergència amb Esquerra Republicana Més, que en el seu moment Esquerra Republicana va valorar, la seva assemblea va valorar la possibilitat d'entrar en l'equip de govern i van decidir doncs quedar-se al marge i continuar treballant des de l'oposició, i Convergència, que ha continuat buscant suports i aliances.
Convergència ja no, el PDeCAT, eh?
PDeCAT.
Bueno, ens costa que... molt. Jo cada vegada que diré PDeCAT he de pensar què sou. O sigui, he de pensar de què parlen.
Bueno, però tot això passa quan una cosa és nova.
Jo crec
nova.
Que encara conviuen, però... els dos conceptes, perquè ara, dins del mateix partit també hi ha gent que encara continua.
Sí, tothom diu l'antiga Convergència.
L'antiga.
Però això no faré, no, per això no hem fet tants canvis, eh?
I els però estem així, fent. Així ens entenem més ràpid. En aquesta recerca de nous suports i pactes d'estabilitat, doncs ha trobat el PSC, que accepta precisament aquest pacte que hi havia d'estabilitat pressupostària ja signat amb Esquerra Republicana Més, i ara estan valorant, o haurà de fer tant el PDeCAT com el PSC en les seves respectives assemblees, decidir si finalment es dona entrada a Pere Soler a l'equip de govern. Com veieu i com valoreu aquesta situació?
Home, jo crec que pel PSC local deu ser una oportunitat, perquè el PSC realment aquí està a les últimes, només un regidor, imagineu-vos quan, no, el pas que...
Quan havia governat a la ciutat.
Bueno, havia anat fa molts anys, però
sí,
després... Però, per exemple, en el primer mandat del Recoder, recorda, era 9 o 8. Eren 9 regidors Convergència, 8 PSC.
Quan hi havia Menéndez?
Sí, la primera candidatura era, de Menéndez, sí, quan tu estaves en el pas de l'Amèrica al Recoder. Sí.
Però no era el Salvador Gausa, ja?
No, el Salvador Gausa va entrar en el segon mandat del Recoder, que era com vaig estar jo, a meitat. O sigui, el Menéndez es va presentar dues vegades.
Ah, val, sí, va plegar. Sí, sí,
en el,
sí, sí,
en el primer mandat del Recoder.
Sí, tens raó, sí.
Vale? I aquí, en aquell moment, era 9 a 8.
Sí, sí, eren 8 regidors, sí.
Sí, vull dir que estava molt...
Un equilibri de forces, pràcticament.
Un equilibri de forces. Mm. I d'allà, o sigui, va ser després el segon 6, després el segon 4, després l'altre 2, i ara estem... No? El PSC està amb un sol regidor. Llavors, sí. La situació de debilitat del PSC a Sant Cugat és... No? És important.
És notable, sí.
És notable,
sí,
llavors...
Sí, sobretot pensant amb la davallada, no?, que hi ha hagut.
Clar, i el paper d'oposició d'un sol regidor deu ser complicadíssim.
És impossible. Seguir tots els temes
impossible.
És impossible.
O sigui, si ja és complicat fer el seguiment de tota la política sent un grup municipal important, doncs sent un... És
impossible, no pots anar a les comissions segurament
no pots,
a totes, perquè
no
algunes
totes,
fins i tot horàriament se solapen.
Clar,
i
ni pots estudiar-te tota la documentació de totes.
Una
ni...
persona sola no pot
fer...
Que
fer oposició des d'un sol regidor és pràcticament impossible.
Amb un ajuntament gran com el de Sant Cugat, amb ajuntaments petits, mira...
Bueno, clar, perquè llavors la...
Però aquí no, és molt complicat, gairebé diria impossible, sí.
Llavors... Pues crec que és una oportunitat mútua, no? Que deu ser una situació de tothom guanya. A Convergència ja li va bé.
Home, per part del PDeCAT, el que sí, des de l'inici de mandat, jo tinc entès que es buscava tenir un soci de govern per poder, bueno, no hi ha una majoria, per tant, poder fer un govern de coalició, que seria el propi. La primera oferta va ser Esquerra, se li va fer, si recordeu, molt de seguida de formar-se el govern. Esquerra, com deies tu, Carme, va dir que un acord d'estabilitat pressupostària sí, diguéssim, per aprovar els pressupostos, per treballar-los i aprovar-los, sí, però no entrar de govern. Amb tot això, el PDeCAT ha seguit buscant socis i en aquest moment suposo que deu haver-hi l'evidència de que, com deies tu molt bé, de que un sol regidor no pot fer aquesta feina i, per tant, si pot estar dins de l'equip de govern, segurament podrà treballar més,
podrà fer més feina
per la ciutat, pel PSC i per tots en general. Això no exclou Esquerra, perquè en cap moment, al contrari, com també bé deies, el PSC s'ha sumat al pacte que ja hi havia, o sigui, li ha trobat bé, per tant, Esquerra ja ha de continuar sent aquí, hauria de continuar sent, no? Hauria de, fins i tot, a veure, clar, si no volen entrar a govern, això no pot forçar ningú, és la seva assemblea sobirana, només faltaria, s'ha de respectar. Però, bueno, anar a l'acord, és un acord fet, que no s'ha modificat ni un bri respecte al que hi havia, no? El PSC s'hi ha sumat.
Sí, sí.
Bueno. El que passa és que, clar, des de l'Esquerra Republicana, aquesta nova aliança no la... i la possibilitat de que hi entri a formar part del govern Pere Soler, no sé, no ha fet gràcia, no? Potser s'han vist traïts, parlaven
traïts no, perquè traïció hagués sigut que s'hagués donat l'esquena amb ells i, o no s'hagués respectat l'acord pressupostari, d'estabilitat pressupostària que hi havia, Llavors segurament tindrien tota la raó del món.
Bueno, parlaven que Convergència havia trencat l'acord.
L'acord, però no.
Bueno, però l'acord no passava per trencat, no?
No.
L'acord no hauria passar per no pactar amb ningú més, tampoc.
El que tampoc s'entén gaire, no sé, perquè no he llegit les declaracions d'Esquerra, però tampoc s'entén gaire que no vulguin ells entrar a donar suport al govern i, per tant, fer un acord de govern, que seria la primera opció, i hauria...
I, ja està, i la preferència, ja està. Que s'hi ha estat treballant un any amb
i
això.
I llavors, això és lo del perro de l'hortelano, no? Oh. Que si ells no volen, entenc que des del govern municipal es vol un pacte més ampli, es vol tenir una majoria garantida i que té tota la, no sé, tot el dret a buscar altres suports si el primer, no, el primer soci li ha denegat. Vull dir que entenc que el PDeCAT, que la Mercè Conesa, té tot el dret a buscar altres suports i si és amb el PSC, si arriben a entendre i guanyen els dos, jo ho veig bé.
Sí, no, i sobretot perquè no és excloent, això, o sigui, no. Que manté, s'ha sumat el PSC en el pacte que ja hi havia, no? Aquesta suma hauria de, d'alguna manera, satisfer Esquerra, perquè són els autors, no? Esquerra i el PDeCAT són els autors perquè són els que sumen i els que ho van elaborar i els que ho van fer. I com diu la Neus, és estrany que tu no vulguis fer una cosa però tampoc no vulguis deixar que un altre la faci, no?
A veure,
però no ho hem seguit, jo no ho he seguit, la veritat és que ho he anat llegint així amb titulars, però no he seguit el tema ni tinc més informació tampoc que la...
Bueno, suposo que en els pròxims dies anirem veient com evoluciona, perquè de fet ara encara estem pendents de saber què decidiran diuen, cadascun dels partits, PDeCAT i els socialistes, sí. No, per saber si definitivament hi haurà Pere Soler a l'equip de govern o no. Ja es veurà. Per cert, esteu preparades per aquesta setmana o no us fa por? Em sembla que hi ha més
bueno,
molt soroll per no res.
Mira, Shakespeare.
Pues quasi ho preferiríem, no? Perquè, no sé, a mi el fred m'ha cobert
bastant.
Home,
avui tampoc i... no...
A veure, fa fred, es nota, sí, fa fred, es nota, sí. Que hi ha hagut un canvi. A més, aquesta sensació de vent que diu que fa... sentia la Fred Molina que ho explicava, fa, o sigui, la temperatura marca més de la sensació de fred que tenim, de la sensació tèrmica, no? O sigui, la sensació és inferior, fa més, notem més fred del que marca el termòmetre, ras i curt. Clar, a partir d'aquesta tarda és quan realment baixaran les temperatures i, bueno, però vaja, jo crec que no més enllà del que baixaven fa 3 o 4 hiverns. Ara, perquè hem tingut un parell d'hiverns que no hem tret l'abric de l'armari.
Una mica més càlids.
No hem tret l'abric. Bueno, és qüestió de tornar a treure els abrics. Sí. Jo, mira.
Home, a mi el que em posa els... No, fa molta basarda i entristeix molt és les situacions que estàs veient d'altres... Perquè nosaltres, al final, tots tenim calefacció.
Exacte.
I tots tenim l'abric.
Mira, això ho dèiem...
T'estàs referint als refugiats.
Sí. Dimarts passat ho dèiem, que aquelles imatges, això sí que és...
Aquelles imatges, és que dius, i com estem permetent això, no?
Quan... Bueno, de fet, hi ha morts, ja.
Sí.
Clar, i no ens cau la cara de vergonya i no sé, jo, és tremendo com estem tolerant
jo
això.
Jo crec que hi ha un temes de consciència personal de cada un de nosaltres quan ho veiem i quan, que et deixa una bona estona baldat i que estàs allò... Però, en canvi, penses, ostres, els que tenen la responsabilitat de fer això, que és els governs d'Europa, que ni un bri, ni un bri... perquè aquí, a veure, podem fer, és clar que podem fer coses, hi ha hagut iniciatives i, bueno, es veu que la recollida aquesta de roba que s'ha fet a Barcelona ha sobrepassat...
Roba d'hivern, de
qualsevol...
Tu no et sorprèn que no estiguem tots al carrer cridant?
Sí, això és una mica sí.
Vull que no...
I que estem esperant que el dia 11 de febrer hi hagi aquest concert per protestar. Sí, estem com... Sí, això tens raó, Neus. Jo la setmana
com estem tolerant? Ho veiem, a tots ens fa molta pena.
Ens fa mal, però no fem res col·lectivament, no?
I no fem, o sigui, no som capaços de mobilitzar-nos.
Hi ha la gent de casa vostra, casa nostra, que està d'allò, però tampoc, o sigui, estan intentant fer, i després hi ha els mils voluntaris que estan allà, que això és per treure's el barret, que aquests són els que no deuen poder estar quiets a casa, i agafen i van, que és admirable, no? Però col·lectivament hauríem d'estar pressionant.
Una resposta com la de la guerra d'Iraq.
Sí.
És que...
Sí, alguna cosa. No s'està articulant.
Quina diferència hi ha? Per què en aquell moment vam ser capaços de sortir? Jo sempre espero, dic, bueno, però algú té que... Algú
ha de prendre la iniciativa.
Ha de prendre la iniciativa. Però, per exemple, fa un any, més o menys, a Stop Mare Mortum i casa nostra van convocar una gran... el que havia de ser una gran manifestació a Barcelona. Jo vaig ser-hi. I de gran no tenia res.
No.
Era
poquet. Era una manifestació.
Era una manifestació de les...
Però normaleta, més aviat.
Ara esperem que el dia 11 el concert estarà ple, perquè jo he comprat entrades i m'ha costat molt trobar una... Vull dir, queden molt poques.
Sí, sí.
I el dia 18 sí que s'espera una gran manifestació. I esperem
que d'aquí al 18 hi hagi una... Sí.
I que hi hagi... Però és que això ho hauríem d'estar fent tots els dies, i a tota Europa. I en canvi està passant al contrari, no? Això està fomentant actituds xenòfobes en contra, no? L'emergència dels partits d'extrema dreta que porten com a bandera la conservació de la protecció de les fronteres. Quan, vull dir, una mica estem tenint la mateixa actitud que tenien els alemanys davant del l'Holocaust, diguem, de deixar passar, de mirar cap a una altra banda, de no responsabilitzar-nos amb allò que està passant. I ho dic també des de... Sabent que jo estic fent igual, vull dir que estem fent tots iguals. I també amb la impotència de dir, bueno, però què fem, com ho fem? I sé que, per exemple, en molts ajuntaments, bueno, aquí demà passat, demà hi ha una reunió una altra vegada de la Comissió d'Ajuda als Refugiats, però és que per molt que es reuneixi l'Ajuntament, és que no estan els refugiats aquí. Per què? Perquè...
És que s'està esperant i no arriben.
No, i molts ajuntaments, perquè a nivell local potser és on més s'ha treballat, molts ajuntaments tenen espais predisposats, ja preparats, roba recollida, o sigui, tenen molts efectius preparats, però, clar, no acaba de desencallar-se el que arribin, no?, el que puguin arribar aquí.
Molt bé, Neus, Àngels, moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vosaltres.
Gràcies
a tu. Bona setmana. Abrigueu-vos.
Sí.
Abrigueu-vos, per si de cas.
Esperem no constipar-nos.
Us espero la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia. Adéu.